cabrit negre. En Jaumàs de Cànoves, anant de camí amb la seva dona un vespre de fosca, trobà un cabrit negre. «El durem a vendre llinars i sempre en traurem alguna cosa», va dir a la seva dona. Aquesta va protestar. «Mira que no és nostre. El que es perd és d'aquell que ho troba». I malgrat la insistència de la seva muller, va carregar-se el cabrit al coll. Essent a prop de Llinars, va sentir una veu fonda, molt fonda, que sortia del torrent i deia: «Ai, dimoni xic, a on vas?» I el cabrit va respondre: «A cavall d'en Jaumàs, fins a Llinars». L'home, esverat, comprenent que duia el dimoni a Collibè, deixà anar el cabrit, que fugí, botant camps a través. Hem sentit aquesta narració, extreta de Llegendes i tradicions del Montseny, llibre publicat l'any 1933 i escrit per Apel·les Mestres.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Avui és 13 de desembre i tornem a estar a Punt 7 Ràdio, a Tirant de Llibres, el programa número 153. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tots i totes que ens esteu escoltant. Saludem aquí doncs, la nostra audiència, que sempre ens està escoltant aquí, amatent a tot el que estem i que estem a punt de presentar-vos.
També saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I bé, doncs és hora d'explicar una mica què és el que us hem preparat avui. Tenim una crònica des del País Valencià, ens portarà la nostra benvolguda companya Empar Morelló, i tenim un editorial. Avui en Joan ens parlarà d'un aniversari.
Són els 40 anys d'acció cultural del País Valencià. Pensem que val la pena recordar aquesta entitat que des del sud treballa per la nostra llengua i cultura.
Sobre el fet literari, en Jordi ens parlarà
d'un canvi de model en l'explicació d'un llibre de Joan Maragall. Sí, precisament perquè, com que som a l'any Maragall, oi, hi ha fins i tot novetats en la interpretació de les obres de Maragall.
Molt bé, doncs. El nostre benvolgut company, l'Emili Roig, ens parlarà d'un poeta, el poeta Miquel Duran i Tortajada. Confiem que sigui així, exactament com s'ha de pronunciar.
Sí.
I a l'apartat de biografies i assaig, en Joan ens parlarà d'un llibre de John Berger, Amb l'esperança entre les dents. El títol, molt, si més no, és suggerent.
És un llibre breu, però que realment impacta. Impacta no solament pel títol, sinó pel contingut, que és un contingut, diguem-ne, fort, eh? I però ja en parlarem més endavant quan toqui.
Parlarem també a literatura universal d'un autor clàssic, de Cretin de Troyes, un autor medieval, un autor que va escriure diversos llibres sobre els cavallers de la Taula Rodona i del rei Artús. Concretament podem parlar del cavaller de la Carreta i del cavaller del Lleó. I com sempre tenim informació cultural i informació general al noticiari, i com que avui és l'últim programa d'abans de Nadal, posarem alguna nadala, alguna cançó nadalenca abans d'acabar el programa, tot i que, com sempre, ens fa falta una frase per acabar el programa d'avui, que ens la portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Ja tenim els micròfons, la nostra benvolguda Empar. Bona vesprada, Empar, què ens expliques per aquí baix?
Molt bona vesprada, res, esperant-vos, i com que tenim aquest infortuni de ara sí, ara no, ara sí, ara no, doncs ja vos trobava a faltar.
Però és l'últim programa d'aquest any, eh?
Ja ho sé, i sí que fins l'any que ve, mira, a veure si el que vos vull contar avui vos interessa i vos va bé.
Sempre ens interessa, en part,
sempre ens interessa. Bé, però el dia que jo vaig estar directament a l'emissora, a Sant Celoni, vam parlar de novel·la negra. Jo vos vaig dir que hi havia novel·la negra amb denominació d'origen valencià. i que vos en parlaria. Doncs avui he pensat que vos parlava d'aquest llibre, entre altres coses, eh? Vaig ahir a fer-me una coseta ràpida. Es diu El crepuscle dels afortunats. L'escriptor és Juli Alandes, que és un escriptor valencià de Castelló de la Ribera, concretament. I bé, m'he fixat per fer-vos la crònica en un article que va escriure Maria Rossell fa uns dies, que diu que certament la novel·la d'Alandes respon a les coordenades d'una època en què les històries d'investigació detectivesca estan experimentant una visible reformulació, no només al cinema, sinó també a la literatura. Jo crec que això està de més que ho diguem i per això hem dedicat alguns espais també als nostres programes anteriors. Diu que, Alandes fa al Crepuscle dels Afortunats una mena de barreja entre aquella mirada dels herois i de les heroïnes que hi ha a la ficció, no?, i que desmunten, no sé, les cròniques dels mafiosos o dels especuladors, dels no sé, dels assassinats, de tot allò, aquell món redoll i enfosquit. Ell el porta a l'escena valenciana actual, no?, i diu, clar, és que, segons diu el propi autor, resulta que l'escena valenciana actual, el nostre context ací al País Valencià, ja reuneix els ingredients necessaris per tal de fer una bona novel·la d'aquest tipus, no?, adobada sempre amb els valors anteriors de les novel·les negres pròpiament, però també amb una barreja d'humor negre per tal de que puguem suportar d'alguna manera aquestes inclemències i aquestes injustícies de la nostra societat. Diu que d'alguna manera aquesta novel·la té una diferència clara entre les novel·les del gènere i és precisament que així com en la novel·la negra sempre apareixen en els clàssics negres, sempre apareixen aquells detectius que d'alguna manera desconfien de les forces de l'ordre, bé per corrupció, bé per incapacitat, doncs així precisament és just el contrari. Les trames que hi ha a la novel·la d'alguna manera recuperen la figura dels organismes públics, no massa per ensalçar-los, sinó d'alguna manera per recuperar, no?, els agents policials, els forenses, els Mossos d'Esquadra, que també els hi ha, la policia científica, la Guàrdia Civil. Diu Alandes que ho ha fet pensant d'alguna manera no en eixe elogi, sinó en reforçar o en puntualitzar, doncs, que sí que és cert que de vegades aquestes forces de l'ordre actuen bé i actuen correctament i en treuen resultats, no? Ja veieu que el cas Gürtel està ahí i hi ha alguns casos més d'aquest tipus. I bé, d'alguna manera, el protagonista del Crepuscle dels Afortunats és un inspector que és forani, que és un tal Miquel O'Malley, que resulta que ha d'investigar un triple crim que es produeix a una població de la comarca de la Safor. Apareixen tres cossos en un hort abandonat, tres cossos assassinats, que són el d'una prostituta, el del propietari del bordell i un cacic local. I a partir d'aquí es desenterra tota la trama, no? I bé, d'alguna manera aquest inspector no és tan el típic inspector de les novel·les negres, no?, que fuma, que beu, que té un passat, que... No, 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 és tot un filòsof, veritat.
Això era abans, oi?
Com?
Això que dius...
És el Ferran Torrent, un negre, un saxo...
Molt bé, molt bé, és d'aquest estil, molt bé, de l'Alfons Cervera, del Ferran Torrent, molt bé, és d'aquest estil. I bé, i el que fa és, amb l'ajuda sempre, clar, d'una atractivíssima periodista, que això sempre hi ha també una dosi de les novel·les negres, doncs ell es camufla de guarda forestal i comença a desxifrar tota la trama, no? I a partir d'aquí, ja no conté res més, això és l'inici, a partir d'aquí, doncs, tots els enredos urbanístics, els conflictes de passions, de que si els terrenys, que si l'agricultura, que si això... Bé, un poc per ahir va la cosa. Així que espero que vos interesse. Es diu, repetisc, El crepuscle dels afortunats, és de Juli Alandes i ho publica La Magrana, Editorial La Magrana.
Molt bé.
Referent a això, vos dic dos adreces. El blog de La Bòbila, que és un poc biblioteques virtuals sobre el tema, sí, en València es va fer ara en octubre un congrés sobre novel·la negra, novel·la social, es deia, I alguns comentaris per descomptat del Ferran Torrent i la Fons Cervera hi estaven presents, però van eixir aquestes dues adreces electròniques, que vos dic, el blog de la Bòbila, i l'altre és crims.cat, de l'editorial Al Revés, que és una novetat, diguem-ne, editorial, que té 17 narracions en català, i bé, hi ha un poc de tot, però crims i molta sang i tot allò que envolta les circumstàncies. Crec que estic fora de temps.
No, tranquil·la, tranquil·la.
Estic encara a temps.
Vostè, que sí.
Vos conté dues coses més abans de dir-vos. Vaig estar dissabte en un homenatge a Ovidi Montllor. Es va fer a la comarca del Camp de Túria i participaren moltíssims cantautors, grups joves i gent reconeguda. Miquel Gil, el Carles Enguix i el Saltai, així de més renom, però també hi havia la colla de bastoners d'Igualada, per exemple, la de dolçainers d'ací de l'Horta. Bé, va estar un acte de 3 hores, en un homenatge a Ovidi Montllor, i de, precisament en el Sant amb això, d'Altai, es publiquen ara mateix, acaben de publicar un llibre que recull els 35 anys del conjunt, no? I bé, d'alguna manera volia deixar-vos damunt de taula. I per acomiadar-me, com que estem a punt d'entrar en Nadal i no tindrem programa fins l'any que ve, per si els xiquets o els pares volen llegir contes als xiquets aquests dies, o per si s'han d'escriure cartes als reis, a les majestats, Llorenç Jiménez, el contacontes, acaba de publicar en Edicions del Bullent Les Flors de les Albagés, que és una localitat de la comarca de l'Alcalatén, on els protagonistes són una família i els noms de tots són flors, noms de flors.
Molt bé.
Així que, per aquests Nadals, gaudiu de la lectura, gaudiu del temps d'estar amb amics, amb família, del temps de les il·lusions, i que comenceu molt bé l'any, però sobretot llegint.
I que passis una bona Nadal tu en companyia de les persones que t'estimes.
Jo també vos desitjo el mateix. Moltes gràcies,
Ivan. Una abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
L'editorial.
Bé, presentem aquesta editorial avui com una continuació del que l'Empar ens estava explicant de País Valencià. És una altra cosa, una notícia d'allà que val la pena destacar. Tenint en compte la situació que es viu al País Valencià, sempre qualsevol activitat que sigui en favor de la nostra llengua, doncs val la pena de, diguem-ne, fer-ho costar amb aquest programa com aquest, que tenim visió de Països Catalans. I per tant, era de justícia llegir un comunicat que ha fet Acció Cultural del País Valencià en el 40è aniversari de la seva fundació. Una entitat que, com llegireu, com sentireu ara, es destaca per això, per una situació molt adversa, lluitar en favor de la nostra llengua i cultura. Diu així, l'any 1966 Acció Cultural del País Valencià naixia amb l'objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes pròpies del País Valencià. Però la dictadura franquista va impedir la legalització de l'associació i, per tant, durant els primers anys, l'entitat va haver de treballar amb la denominació legal de Secretariat d'Ensenyament de l'Idioma, fins que el 1878 finalment es va aconseguir la legalització de l'Associació Cultural del País Valencià, ACP-V. Durant aquests 40 anys, l'Acció Cultural ha impulsat els eixos que ha considerat estratègics per a la promoció de la llengua i la cultura d'acord amb les necessitats de cada moment. Durant els anys 70, la preocupació fonamental d'Acció Cultural va ser crear les bases per tal que, quan s'aprovara l'ensenyament a la nostra llengua, hi hagués suficient professorat format en català. Per això, els cursos Carles Salvador van capacitar més de 10.000 futurs professors. Durant els anys 80, l'evidència de la importància dels mitjans audiovisuals per al futur de la llengua va decidir Acció Cultural a crear la xarxa de repetidors que ha fet possible l'arribada al País Valencià de TV3, Catalunya Ràdio i la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Durant els anys 90, la inquietud per garantir la vitalitat de la llengua entre els joves va dur Acció Cultural a iniciar la promoció de la música rock i pop en català, amb l'organització dels festivals i els circuits Tirant de Rock. que van omplir la plaça de Bous de València i van promocionar grups que avui són professionals. Durant la segona meitat dels anys 80-90, el perill de regressió per la cultura i els valors de progrés ens van decidir a impulsar la mobilització social més important des de la transició, amb l'inici de les manifestacions del 25 d'abril i la creació d'una importantíssima xarxa d'organització territorial amb exemples tan reeixits com són la Fundació Jaume I de Gandia o el Centre Ovidi Montllor d'Alcoi. Amb l'entrada del nou segle, la preocupació per incidir en els entorns urbans i, particularment, en la ciutat de València i la seva àrea metropolitana, es decidí a fer realitat un projecte tan ambiciós com és l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de la qual l'Empart ens n'ha parlat diverses vegades. Llengua, comunicació, jovent, mobilització, organització i incidència en els sectors urbans són els principals eixos d'intervenció que han marcat aquests 40 anys. Al mateix temps, és clar, hem impulsat moltes altres activitats i iniciatives articulades en diferents àrees. L'àrea d'ensenyament, servei jurídic, territori, dones, memòria històrica, salut, divulgació científica, pensament, teatre, tallers infantils, colònies, relacions amb la resta dels països catalans, i és que és impossible exposar de manera breu tot això. I ara, 40 anys després i per acabar, el present i el futur de la llengua i la cultura centren el nostre treball. L'agressió dels guanys assolits a l'ensenyament i l'intent de censurar TV3, la negativa a la normalització de la nostra llengua en els àmbits socials més diversos, des de l'administració autonòmica i local fins a la televisió que hauria de ser pròpia, el comerç, l'oci, els drets o els àmbits professionals, ens demana un compromís renovat per continuar garantint la pervivència de la nostra llengua i fer-li avançar noves passes. Per això commemorem aquests 40 anys amb una crida renovada per impulsar encara amb més força el treball per la llengua i la cultura.
Sobre el fet literari.
Fa uns anys, un dels llibres més coneguts per la gent que tenia una certa inquietud cultural era el llibre L'estructura de les revolucions científiques de Thomas S. Kuhn. Aquest autor, que era un historiador de la ciència i també un filòsof d'aquest camp, va presentar una explicació en què venia a dir que els canvis que eren coneguts com a revolucions científiques, allò que feien era transformar un panorama en què predominava un model de pensament determinat a un panorama nou en què predominava un nou model de pensament, i va anomenar aquests models de pensament paradigmes científics. Així, hi va haver, per exemple, el canvi de la concepció cosmològica ptolemaica de Ptolomeu, oi? I es va passar a una nova concepció de l'univers que, com que derivava dels estudis de Copèrnic, va passar a ser anomenada copernicana. Doncs bé, en el camp dels estudis científics, de vegades hi ha canvis d'aquesta transcendència, i avui dia ens trobem en un canvi sobre la interpretació o en relació a la interpretació dels poemes de Joan Maragall. Quin era el model inicial? Quin era el paradigma inicial? El paradigma inicial era l'establert per un estudiós anomenat Joan Lluís Marfany, que va escriure una sèrie d'articles als anys 70 i finalment va acabar publicant l'article principal sobre Maragall a la història de la literatura catalana, l'obra canònica de referència en els estudis de literatura.
I en Joan Lluís Marfany també és l'autor d'aquest llibre clàssic, Aspectes del modernisme, sí, editat per Curial.
Sí, sí, sí.
Fa molts anys.
Aquest llibre, Aspectes del modernisme, el que feia era reunir un llibre publicat l'any 75, reunir els articles que havia començat a publicar en relació a les investigacions que feia sobre el modernisme i sobre Maragall. I precisament hi havia una lectura d'un dels llibres principals de Joan Maragall, que és Visions i cants. Doncs bé, diguéssim que Jean-Louis Marfany partia d'un punt de vista que avui dia és titllat per alguns crítics literaris com Sam Abrams d'historicista, per uns altres és qualificat de filomarxista, i el cert és que el seu plantejament tenia a veure amb qüestions de classe social. És a dir, Joan Maragall era l'ideòleg de la burgesia i allò que havia pretès fer a Visions i Cants era precisament crear els mites o recrear els mites de forma literària que una burgesia que es trobava en ascensió social i política a través de la ideologia nacionalista que es concretaria després en el partit anomenat Lliga o Lliga Regionalista, doncs acabaria sent hegemònica. És a dir, Joan Maragall tenia l'interès, des del punt de vista literari, de convertir en literatura una sèrie d'inquietuds que sectors importants de la societat manifestaven. I així, doncs, tant a la secció Visions del llibre com a la secció Cants, era palès aquest aspecte de ideològic que es podria associar a aquesta burgesia catalana a la qual s'associava la ideologia del nacionalisme. Bé, els anys han anat passant i moltes coses s'han anat relativitzant. És a dir, ja no es creu, com sostenia un historiador com ara Jordi Soletura, a Catalanisme i Revolució Burgesa, que el catalanisme fos una cosa exclusivament de la burgesia. També pot resultar sorprenent saber, per exemple, que quan un escamot de la FAI a la Guerra Civil o a la Guerra del 36 al 39 va anar a casa dels Maragall i van veure el retrat de l'avi o del pare més aviat, doncs van dir que allà no pensaven fer cap mal, no pensaven endur-se ningú ni pensaven endur-se res, perquè el retrat d'aquell home que era parent d'aquelles persones resulta que també era en el seu Ateneu Llibertari i que per tant era una persona de bé. És a dir, hi ha una sèrie doncs, de paràmetres que fan que Maragall no acabi de quadrar dins d'una interpretació monolítica, unívoca, com la que sembla que Marfany havia difós a partir dels anys 70. Bé, avui dia, quina és la interpretació que s'aplica sobre Maragall i sobre la seva obra Visions i Cants? Doncs molt ràpidament. Primer de tot, Maragall és presentat com el primer intel·lectual modern per una sèrie de crítics literaris, entre els quals aquest esmentat Sam Abrams. Però, a més, i seguim en això la tesi doctoral publicada en forma de llibre sota el títol No et facis posar cendra, pensament i religió en Joan Maragall d'Ignasi Moreta, resulta que Maragall el Maragall de Visions i Cants no ens ha de cridar l'atenció ni per la secció Visions ni per la secció Cants, que donen precisament títol al llibre, sinó per la visió que menys havia tingut en compte Joan Lluís Marfany, que és la secció intermèdia anomenada Intermezzo, precisament. És a través d'aquests 14 poemes, la meitat dels que constitueixen el llibre pràcticament, que cal seguir la idea que hi ha al darrere del llibre. I què ens presenta? Doncs, sobretot, allò que destaca Ignasi Moreta és una religiositat no pas ortodoxa, sinó una religiositat crítica, en el cas de Maragall. Per tant, no és un simple, diguéssim, ideòleg, ni tampoc un simple seguidor de les directrius dels grups conservadors o de l'Església Catalana del moment, de les jerarquies de l'Església Catalana del moment, sinó que és un home crític, un home que té uns punts de vista propis i que pot qüestionar perfectament el fet, com en un poema, que una noia que està feta per al plaer, per a la vida, per l'exaltació vitalista, en definitiva, que aquesta noia es faci posar la cendra, que és símbol dels morts, oi, un dimecres de cendra. Converteix, doncs, aquest poema en un poema que serveix d'exemple per presentar aquesta nova interpretació de Maragall. Per tant, Maragall ja no tindrà només importància en relació a pensadors, posem per cas, com Nietzsche o escriptors com Ibsen, sinó que, a més, caldrà tenir en compte un altre pensador, un altre escriptor, com Carlyle, que era el que havia elaborat tota una teoria sobre els herois. És a dir, que ens aproximem, doncs, a Maragall, diguéssim, traient-li aquell encarcarament que una crítica literària basada en unes teories de classe social ens obligaven a acceptar i a enfocar. I, per tant, es tendeix més a una aproximació a l'escriptor i la seva obra més equiparable a la que realitza a tot el món, diguéssim, si més no, en el món occidental, a les figures dels escriptors. És a dir, des de postures més relativistes que intenten aproximar-se al pensament de l'autor, pensament concret de l'autor, més que no pas al seu context històric i social, com passava abans. No sé si haurà quedat prou clara la distinció, i si més no, doncs aquest era l'intent.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili.
Bona nit, companys.
Com va això?
Bona nit.
Molt bé, molt bé.
Aquí... Avui... Sí, digues.
No, aquí en l'últim programa d'aquest any, no?
D'aquest any, de moment, sí.
De moment.
Vaja, d'aquest any segur, però segur. Vull dir aquest últim programa de moment, perquè seguirem l'any vinent. Oi? La temporada continuarà.
Si més
la
temporada no, del 2010 sí que
continuarem.
Sí, ja serà el 2011,
Sí.
Encara serà l'any Maragall, en aquest sentit, però ja no commemorarem tant el seu naixement com la seva mort. Escolta, tu ens vols parlar avui del poeta Miquel Duran i Tortajada.
Sí.
No sé si és un poeta del País Valencià, també?
Sí, és valencià, i ara entendreu de seguida. De seguida, quan sapigueu el seu pseudònim, veureu que de seguida és valencià.
Ah, doncs... Digues.
Sí. El poeta del que parlaré és Miquel Duran i Tortajada, que és més conegut pel pseudònim literari de Miquel Duran de València. Per tant, és un poeta que va néixer a la ciutat de València un 20 d'agost de 1883. Estem parlant ja de finals del segle XIX. Els eixos de la seva biografia els conformen la seva professió de periodista, la seva poesia i, sobretot, la seva militància nacionalista. Com a periodista, el diari de Sabadell fou la seva primera aventura periodística professional l'any 1910, i al mateix temps que treballa en aquest diari, Miquel Duran comença les seues col·laboracions periodístiques al diari valencià Les Províncies, on redactarà tota una sèrie de cròniques sobre la cultura i la societat catalanes. Paral·lelament a aquestes dues feines, Duran també donarà a conèixer la situació cultural del País Valencià a diverses publicacions de Catalunya, com per exemple a La Publicitat o La Veu de Catalunya. Per altra banda, pel que fa a la seva militància nacionalista, vull destacar el seu important paper a principis del segle XX en grups com Assemblea Regionalista Valenciana, Lo Crit de la Pàtria i Renaixement o València Nova. Duran farà créixer el valencianisme polític en la societat valenciana, ajudat per un grup, reduït, del sector progressista de l'Orrat Penat i per joves estudiants amb fortes inquietuds nacionalistes. És important que durant la Guerra Civil Duran serà un dels grans defensors de la causa republicana i de les llibertats nacionals, i estarà molt vinculat al grup valencianista Aliança d'Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura. Pel que fa a qüestions literàries, destacaria la fundació l'any 1915 de la Biblioteca Valenciana a Barcelona, que Duran i Tortajada funda a Barcelona, que tenia la finalitat d'expandir la producció literària valenciana per terres catalanes. mostres de la seva poesia. Les primeres mostres són l'any 1906, on se li atorga la flor natural a la primera festa de les flors, celebrada a València, però el gruix de la seva obra poètica estaria recollida en quatre poemaris. Cordes vibrants, de 1910, és considerada la primera introducció dels més modernistes a la poesia valenciana. Himnes i poemes, de 1916, és una obra eminentment patriòtica. Cançons valencianes, de 1919, és una introducció a l'avantguardisme, també a la poesia valenciana. I finalment, Guerra, victòria, demà, que és de l'any 1938, que és un poemari clarament de guerra, de la guerra que s'estava sofrint. A partir d'aquesta data, i amb la coincidència de la victòria franquista, Duran, com molts dels altres intel·lectuals nacionalistes d'esquerres, inicien una llarga etapa de silenci i repressió. Mostra d'aquesta etapa de silenci i repressió seria que a la seva mort, el 28 de novembre de 1947, serà passada per tots els diaris del moment al País Valencià. I no només el diari Les Províncies, que és on havia treballat, li dedicarà una breu nota necrològica. Això sí, ometrà al 100% totes les seues activitats nacionalistes. I us volia llegir un poema, que és del poemari aquest que us he anomenat, Guerra, victòria, demà, que és de 1938, i es titula Juny de 1938. I diu així: ara és l'hora, catalans, ara és l'hora de fer guerra, catalans, valencians, fills de terra aragonesa, andalusos, extremenys, els de Llevant i Castella, amunt les armes i els cors. Ara és l'hora de fer guerra. Cada braç siga un fona, cada pit una trinxera, cada home un germen de vida, clavat com roca a la terra, i cada estrella de foc un crit d'independència. Nostra pàtria triomfant tornarà a ser rica i plena. Amunt les armes i els cors, ferm el braç i l'ull alerta. Guerra a mort a l'invasor i al rebel. Guerra a la guerra. Endavant els fills del poble, que voren la nostra bandera. Salut i glòria als soldats que lluiten en la trinxera i als herois combatents del mar, de l'aire i de la terra. Endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba. Amunt les armes i els cors, bàrbar l'enemic colpeja. Nostra terra ha malferit, gent malvada i forastera. No morirà per això. L'Ebre no serà frontera. Per damunt del riu de sang, voleia Nostra Senyera, voleien els pensaments i la llum de la nostra terra. Com fem caure espigues d'or, quan convé, seguem cadenes. Ara és l'hora, catalans, ara és l'hora de fer guerra, catalans, valencians, fills de terra aragonesa, andalusos, extremenys, els de Llevant i Castella, amunt les armes i els cors. Ara és l'hora de fer guerra, segadors, la falç al puny, cop de falç i bona estrella. I quan vinga un altre juny, siga la terra lliberta, bon cap de falç, defensors de la terra.
Molt bé, Mili.
Sí.
Fos d'aquesta poesia tan combativa.
Sí.
Doncs amb això ja ens tornem a retrobar doncs, al programa següent, oi?
Evidentment.
Doncs vinga.
Doncs molt bones bé. Vacances.
Bon Nadal anticipadament.
Molt bé, bon Nadal.
Adéu.
Biografia i assaig.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption.
Bé, a l'apartat de biografia i assaig parlarem avui de John Berger, amb un llibre que es diu Amb l'esperança entre les dents. Està editat per edicions de 1984, la col·lecció Temps maleïts número 22, i està traduït per Montse Basté. Està fet a Barcelona, té 138 pàgines, és un llibre, com podeu veure, breu, pels que fem aquí, poques pàgines, i val 17 euros. Primer parlem una mica de l'autor. John Berger va néixer a Londres en 1926, és un dels escriptors més influents, encara és viu, i continua doncs, fent obres. És un dels escriptors més influents dels darrers 50 anys. Assagista, novel·lista, guionista, dramaturg i crític, sempre ha desafiat els gèneres convencionals i les fronteres. És autor de més de 30 obres i ha guanyat el premi Man Bruce Prize amb la novel·la que es titula G, només la lletra G, majúscula. D'entre les seves novel·les destaquen, en anglès, To the Wedding, Here and Where We Meet, la trilogia Into the Lovers i una que es diu Da a la X, publicada en català també per edicions de 1984. El volum que ens ocupa és una crida a la nostra consciència per tal que siguem capaços de reaccionar davant d'una realitat que reflecteix que el qui té el poder, ja sigui econòmic o polític, fa tot el possible per conservar-lo i augmentar-lo, fent les actuacions que calgui per aconseguir-ho. Unes actuacions que, tot i que prediquin el contrari, acaben perjudicant els sectors més febles de la societat, fent un exercici d'una gran hipocresia. Aquestes males arts tenen el seu correlat amb el control i la manipulació de la informació amb l'excusa de combatre el terrorisme, especialment d'ençà de l'atemptat contra les Torres Bessones, amb la qual cosa l'autor hi veu una mimba del respecte als drets humans. Al llarg del llibre hi desfilen diversos processos que impliquen els governs dels Estats Units i Israel, confrontats amb la guerra d'Iraq i la repressió a Palestina respectivament. Igualment hi apareixen noms de personatges de sobre coneguts que aquests sí que podrien considerar-los que formen part de l'eix del mal. George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Carl Christian Roth i Richard Perle. Sense oblidar el trio de les Açores, on a més de Bush hi havia Blair i Aznar. En un context com aquest, l'autor ens parla de la gran mentida de les armes de destrucció massiva que deien que tenia l'Iraq i que van servir d'excusa per fer caure Saddam Hussein i, sobretot, per aconseguir el control dels pous de petroli d'aquell país per part dels individus abans esmentats que estan lligats a interessos petroliers. Per veure com ho encara, hi ha un capítol anomenat, i això és ben simbòlic el títol, Guerra contra el terrorisme o una guerra terrorista. I per revelar el clau, Verges esmenta una cita del dramaturg Peter Ustinov que diu: el terrorisme és la guerra dels pobres i la guerra, el terrorisme dels rics. Per presentar aquesta globalitat del terror actual, fa servir autors que n'han parlat, i així hi surten artistes que han dit la seva. Arundhati Roy, escriptora de l'Índia, Nassim Hikmet, poeta palestí, Andrei Platonov, escriptor, comentarista literari soviètic però crític amb l'estalinisme, i Pier Paolo Pasolini, escriptor, poeta i director de cinema italià. D'aquest últim artista fa un comentari d'un film que es diu inèdit encara, que és anomenat Ràbia, del qual diu el següent sobre aquesta pel·lícula. Diu: un s'adona que no són només els animals i les plantes que corren perill d'extinció, sinó totes les nostres prioritats humanes, l'una rere l'altra. Acompanyat totes aquestes actituds, ataca el fanatisme i el fonamentalisme, que combat amb una cita de Keats, que és el següent, diu: mitjançant els somnis dels fanàtics es fabrica el paradís de les sectes. Per això, diu que davant del fracàs de l'operació a l'Afganistan, la guerra de l'Iraq que va guanyar d'Iran, el Katrina que va causar el major desastre de la història dels Estats Units per pura desídia i l'activitat terrorista que segueix augmentant, fins quan el poder global ha de durar a les mans ineptes dels ignorants? I això ho diu en majúscules. Per acabar, citaré un fragment del text que surt a la contraportada del volum i que resumeix el seu contingut. En aquestes pàgines, Berger afirma que resistim quan ens neguem a jutjar-nos amb els criteris dels nostres opressors, quan refusem els valors de la manipulació, quan refusem no només les condicions dels que ens oprimeixen, sinó també la història tal com ells l'expliquen. La pitjor ocupació és tenir envaïts l'esperit i el pensament, perquè quan es perd l'esperança, l'única cosa que queda és una enteresa inextinguible. I dono un consell final, que és el següent: cuida tot el que estimes. Repetim la referència d'aquest llibre, John Berger, amb l'esperança entre les dents, edicions de 1984, col·lecció Temps Maleïts 32, traducció de Montse Basté, Barcelona, 138 pàgines, 17 euros.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, hem de parlar de literatura universal, concretament d'un parell d'obres, o més aviat d'una obra, d'un escriptor medieval, segle XII, Chrétien de Troyes. Si heu estat al cas darrerament, se celebra un aniversari de la biografia de Jonot Martorell. De fet, ha sortit fa poc una biografia Edicions Bromera, Jonot Martorell, un cavaller sense fronteres, concretament de Silvestre Vilaplana. Doncs resulta que aquest escriptor va escriure la gran obra de la literatura catalana, de la novel·la catalana del segle XV, El tirant lo blanc. I resulta que El tirant lo blanc és una novel·la cavalleresca i, per tant, explica la biografia d'un cavaller, explica la biografia de Tirant lo blanc, però sabeu que aquestes obres es caracteritzaven, la novel·la cavalleresca, per tenir una gran versemblança. En realitat, aquestes obres, una part dels models que havien seguit, encara que fos per oposició, eren la dels llibres de cavalleria. I aquests llibres de cavalleria estaven basats en una sèrie de textos que es van anomenar els textos de la matèria de Bretanya. Aquests textos de la matèria de Bretanya explicaven també les aventures de diversos cavallers que pertanyien a la famosa cort del rei Artús, el rei Artús i els cavallers de la taula rodona, que pertanyien a Camelot. Doncs Chrétien de Troyes és un d'aquests escriptors que va escriure novel·les que s'han inscrit, s'han circumscrit en aquesta matèria de Bretanya. Aquestes obres tenen una gran diferència respecte d'una novel·la que puguem llegir avui en dia. Les novel·les que podem llegir avui en dia són novel·les en prosa, bàsicament, i aquestes narracions eren narracions escrites en vers, en octosíl·labs apariats, en versos de 8 síl·labes que anaven de dos en dos, relacionats per la rima. I una d'aquestes novel·les que fa poc que he llegit és una que se'n diu El cavaller de la carreta, que de fet explica la biografia del cavaller Lancelot, que com sabeu és aquell cavaller que estava enamorat de la reina Ginebra i que de fet explica un amor adulterí, un amor fora del matrimoni, perquè com sabeu la reina Ginebra estava casada amb el rei Artús. Aquesta obra la podeu trobar editada en català, que jo sàpiga, per Edicions Bromera, amb una edició ja fa uns quants anys, de mitjans del 90, ara mateix no la tinc aquí, però era una edició bastant adaptada per un públic jove, per un públic adolescent, vull dir que es pot llegir fàcilment. No recordo la col·lecció ara mateix, però sé que és Edicions Bromera. Aquí, en aquesta novel·la, trobareu l'explicació d'una sèrie d'aventures que té el cavaller Lancelot per tal de rescatar la reina. Sabeu que en moltes d'aquestes novel·les artúriques, tota la novel·la el que és un intent per rescatar algun personatge o algun objecte que al principi de la novel·la ha estat robat o ha estat raptat. És a dir, al principi de la novel·la s'ha produït un trencament de l'equilibri. Hi viu un equilibri que ha estat trencat i llavors fins al final de la novel·la el que haurem d'intentar és seguir les aventures d'aquests cavallers per veure si aquest equilibri es pot tornar a restablir. Us podeu imaginar que amb aquestes novel·les trobarem tota mena d'elements fantàstics i d'elements meravellosos. Res a veure amb el que havíem dit al principi del Tirant lo Blanc. El Tirant lo Blanc és una novel·la cavalleresca i aquest tipus de textos són textos que estan emparentats amb els llibres de cavalleries. Res de versemblança, sinó molta fantasia. Apareixen éssers i animals fabulosos, per exemple, en El cavaller del lleó, una altra de les obres de Chrétien de Troyes, apareix una serp gegant que treu foc per la boca i que té presoner un lleó. Això en el cas del cavaller del lleó. No sé si heu vist El senyor dels anells.
Sí, jo sí.
De Tolkien.
Els tres.
Sabeu que hi ha en El senyor dels anells hi ha un personatge que es posa un anell, aquest anell que té propietats màgiques, i que llavors et fas tornar invisible. Doncs resulta que en una d'aquestes obres de Chrétien de Troyes, el cavaller del lleó, surt també un anell que porta una mena de pedra preciosa enganxada en aquest anell, i quan tu et poses aquest anell i li dones la volta a aquesta pedra, et fa tornar invisible també. És curiós, també, que no sabria aventurar si Tolkien
va
basar-se en aquests textos medievals o no. Però la veritat és que trobem molta fantasia en aquests textos, trobem lluites amb dimonis, trobem lluites amb gegants, trobem fins i tot una font, el Cavaller del Lleó, ara estic dient, que quan tu engegues, diguem, la laixeta d'aquella font i poses un recipient que sembla d'or, que està enganxat a una mena de pi que hi ha al costat d'aquesta font, generes una tempesta automàticament. Això ja m'explicareu, que això de versemblança poca, d'altra banda. Bé, això pel que fa al Cavaller del Lleó. Pel que fa al Cavaller de la Carreta, trobem moltes coses una mica que reflecteixen també la superstició de l'edat mitjana. Per què se'n diu el Cavaller de la Carreta? Doncs perquè resulta que al principi de la novel·la Lancelot ha de prendre una decisió. Vol saber on ha anat a parar la reina quan l'han segrestat, i el cavaller que l'ha raptada, el cavaller que l'ha segrestada, resulta que ha marxat, ha fugit, i resulta que ell no l'ha vist. I llavors es troba un nan que porta una carreta, un carretó, i li diu, aquest nan li diu que si vol saber alguna cosa d'on ha anat a parar la reina, que ha de pujar a dalt d'aquella carreta. Però resulta que pujar en una carreta a l'edat mitjana estava molt mal vist, perquè representava que eres una mena de criminal dels més terribles que hi podia haver. Llavors representava que aquella carreta, aquell carretó, tenia una mena de funció com de cadafal. Semblava com que t'anaven a executar, gairebé. Llavors, quan anaves passant pels viles o pels pobles al damunt d'un carretó, doncs la gent t'insultava i la gent et deia de tot. I llavors doncs quedaves marcat de per vida, per haver pujat aquest carretó. Ell, malgrat tot, Lancelot, pel seu amor per la reina, puja al damunt d'aquesta carreta i es va passejant per diversos pobles i per diversos llocs, i s'exposa, evidentment, que tothom que el va veient l'insulta, i fins i tot més endavant el tenen marcat en aquest sentit. No volem estar en el lloc on hi hagi, on estigui aquest cavaller que ha pujat al damunt d'aquest carretó. Sembla que era una mena de símbol de la mort, també, els carretons, en aquest tipus de narrativa. Doncs bé, apareixen llits encantats, apareixen passos prohibits, el pont de l'espasa, el pont sota l'aigua, apareixen moltes donzelles hospitalàries, aquests cavallers que es troben una donzella i la donzella t'ofereix, sense conèixer-te de res, diu, vine a dormir al meu castell, però has de dormir amb mi, dius, t'ofereixo allotjament, però has de dormir amb mi. I l'Ancelot diu,
molt de fred,
sí,
i
l'Ancelot diu, no, diu que jo tinc un compromís amb la reina i no vull dormir amb tu, Apareix també la profecia del cementiri. Lancelot aixeca una pedra gegant que diu que necessitava 10 homes per aixecar aquella pedra, i ell l'aixeca, perquè ja sabeu que a les llibres de cavalleries i amb aquest tipus de narrativa la ficció i la inversemblança estan a l'ordre del dia. El pas de les roques, el cavaller orgullós, lluites tantes com vulgueu, l'engany de Lancelot. Bé, ara és que si us hagués d'explicar-te...
Queda clara l'herència de la imaginació, diguéssim, fins i tot popular, d'origen celta.
Exacte.
Però fixa't, és que ara m'hi has fet pensar. La diferència és clara amb la novel·la cavalleresca del segle XV, però quin és el llinatge de Tirant-lo Blanc?
De Roca Salada.
I on se situa geogràficament? A la Bretanya.
La Bretanya, precisament. Bretons. Exactament. Sí, sí, que estan, en certa manera, com emparentats.
A la marca de Bretanya.
A la marca de Bretanya, sí, 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 sí.
És a dir, que el prestigi literari era tan gran que a l'hora de trobar un emplaçament geogràfic al cavaller Tirant-lo Blanc ha de ser d'allà.
Exactament. Doncs bé, jo us he esmentat una obra de Crétin de Troyes, però com sabeu, tota la tradició de la matèria de Bretanya és molt més àmplia. Hi ha, per exemple, tots aquells de la Maria de França, que també són narracions curtes que estan emparentats també amb la matèria de Bretanya. Bé, i a banda d'això hi hauria tota la saga aquella del Graal, la mítica recerca del Graal, que en definitiva els cavallers que anaven a buscar el Graal anaven a salvar-se ells mateixos, era una mena de símbol de la salvació. Doncs bé, Crétin de Troyes, el cavaller de la carreta, si la voleu llegir, la teniu editada a Edicions Bromera.
El noticiari.
Bé, amics i amigues, ja sabeu que aquests dies està posat molt d'actualitat el tema del Wikileaks, amb el seu Julian Assange, que està, diguem-ne, empresonat al Regne Unit, i que hi ha hagut tota una sèrie de manifestacions i de protestes a diferents llocs del món. Jo llegiré una mica un resum del manifest que es va llegir aquí a Barcelona, perquè veieu una mica per on van les coses, no? No llegiré tot, perquè és una mica llarguet, però perquè sí, veieu una mica per on va. Diu així: per la llibertat, no al terrorisme d'estat. Els ciutadans adherits a aquest text manifestem: 1. Reclamem la posada en llibertat de Julian Assange al territori del Regne Unit. 2. El restabliment del domini de Wikileaks, wikileaks.org. 3. Que sigui reposada el compte a l'entitat financera PostFinance a Suïssa, atès que Assange l'empara la sol·licitud d'asil en aquest país. 4. Atès que ningú ha demostrat la culpabilitat d'Assange pels delictes que se li imputen, ni l'organització Wikileaks està imputada en cap d'ells, el sigui restituït al servei a les xarxes de Visa i Mastercard per al moviment de diners que vulgui realitzar. 5. Expressem el nostre desig que cessin les accions orquestrades per part de tots aquells poders governamentals que, mitjançant coaccions i atacs, estan lliurant un conflicte contra aquesta organització. 6. Considerem que la transparència és un bé fonamental a preservar en qualsevol societat que es faci dir a si mateixa democràtica. 7. Iniciem un procés judicial sobre aquells responsables si es demostrés la veracitat dels fets que van cometre crims o greus delictes revelats per filtracions publicades per Wikileaks. I 8. La petició de repulsa per part de tots els nostres dirigents pels actes de terrorisme d'estat que Wikileaks ha descobert. Diu Franklin: aquells que sacrifiquen una llibertat imprescindible per aconseguir una seguretat temporal no mereixen ni llibertat ni seguretat.
Bé, volíem fer esment també d'un parell de llibres que han sortit enguany, que han sortit el 2010, concretament una biografia de Joan Salvà Papasseit, a càrrec de Ferran Aiza i May Vidal, publicada per Base Editorial, 255 pàgines, o sigui, és un llibre bastant consistent. I un altre text que ens ha cridat l'atenció és una biografia de Pere el Gran, el protagonista de la crònica de Bernat Desclot, és el rei sobre el qual es basa aquesta crònica. És una biografia de Stefano Cingolani, també editada per Base Editorial, 255 pàgines, també, que és curiós. El mateix nombre de pàgines. No, i no és cap error,
Deu marcar l'autor,
això. No és cap error, això.
L'editorial diu 255 pàgines.
Això mateix.
Aquí talles.
Bé, doncs, en principi no tenim cap altra informació.
Pipletgen tots els llums i s'encenen ses foganyes, arribant en un anon els veïnats i ses veïnades. Seixin bomba ruparru i et sonades ses guitarres, banques ser dretes i esquerres, se germanin. Llavors canten ses nadades, tot fets un. Ding-dong, ding-dong, sonen ses campanes. Ding-dong, ding-dong, ara ja que hi som tots. Ding-dong, ding-dong, oblidem si ha rancors. I a nit cantem nadades, oh. I a nit cantem nadades. Amb lletes que fan fum, esclat d'amor i de festa, han ripat en aquell punt que més cantes qui té resta. Seixin bomba, rup-a-rup, i et sonades ses guitarres, fan que ser dretes i esquerres se germanin. Llavors canten ses nadades tot fet junt. Ding-dong, ding-dong, sonen ses campanes. Ding-dong, ding-dong, ara que ja hi som tots. Ding-dong, ding-dong, oblidem si hi ha rancors. I a nit cantem nadales, oh. I a nit cantem nadales. Ding-dong, ding-dong, sonen ses campanes.
campanes. Ding-dong, ding-dong, ara que ja hi som tots. Ding-dong, ding-dong, oblidem si hi ha rancors. I a nit cantem medales, oh, i a nit cantem medales.
Bé, i avui sentirem un fragment que és una miqueta més que una frase, és del final del pròleg de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, i diu: escric perquè m'agrada d'escriure, si no semblés exagerat diria que escric per agradar-me a mi, si de retop el que escric agrada als altres, millor, potser és més profund, potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc.
Bé, amb aquestes paraules del Jordi, doncs ens acomiadem...
De la Rodoreda. I... Digues.
Sí. De la Rodoreda, llegit per en Jordi.
Això mateix.
I ja heu vist que us hem posat una Nadala, de Tomeu Penya.
Exactament, això perquè, no és perquè Nadal, sí. S'acosta Nadal, i des d'aquí, com que ja no farem cap més programa, fes l'any que ve...
Fins el 10 de gener.
Fins el 10 de gener, que serà el 154, espereu que ens torneu a sentir. I, doncs, amb això us diem molt bon Nadal, bones vacances, bona lectura, com dit en part, i fins el dia...
Fins l'any que ve.
Vinga, una abraçada.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!